dels dies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. A la tercera ha anat la vençuda. Han fet falta 3 convocatòries, 3 assemblees generals de socis, la primera ordinària i les dues altres extraordinàries, perquè a l'UBET s'esculli junta directiva. Això sí, s'ha escollit la junta directiva més nombrosa que hagi tingut mai l'entitat. Dani Espinal serà el nou president, acompanyat d'una junta amb 11 membres més un col·laborador. Dani Espinal substitueix així Narcís Pere Ferrer. Així es va decidir ahir al vespre en assemblea. L'aprofundiment en el pla comercial aprovat fa poques setmanes i sumar nous associats són els principals objectius de futur. És el tema central en l'actualitat local d'una jornada com la d'avui. Parlem, però, també de la Beca Artística Internacional de l'Escala 2019, que ja té guanyadora. Es tracta de Lucía Ruiz, és de Granada, és una jove ceramista que tindrà la sal com a centre del seu projecte. El jurat ha destacat també la qualitat de totes les propostes presentades. La Diputació de Girona i l'empresa Mic Esports garanteixen fins a 4 anys més la celebració del torneig internacional Mic a les comarques gironines. Enguany el Futbol Club L'Escala competirà amb 2 equips, l'Alaví i l'Infantil. Els 2 equips han conegut els seus rivals aquesta setmana. Escoltarem a Josep Bofill, regidor d'Esports, parlant-nos-en. Recullen d'agenda esportiva del cap de setmana en què el primer equip de l'Escala juga al camp del Vilartagues i els sèniors de bàsquet juguen a casa, el masculí contra el Cellera Amer i el femení contra el Palamós. Més agenda d'activitats amb les presentacions polítiques d'aquest vespre, presentació d'En Comú Podem i d'En Extrems per Esquerra Republicana, també el playback de veterans d'avui, demà i diumenge, completen informatiu. Meteorològicament parlant, avui i demà gaudim de dies radiants i molt calmats. Diumenge, en canvi, entrarà tramuntana. Ara us deixem amb el Far, la segona i tercera hores d'aquest magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala, Arenys, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre, on l'interactiu gira entorn al llenguatge no verbal. Anem de ruta, avui farem una ruta per l'Ebre amb Amado Cebolla, sabrem com ha anat el preu del peix al Delta, al Far coneixerem el Far de Cavalleries a la costa nord de Menorca, farem l'agenda del cap de setmana i resolem el concurs. El guanyador s'emportarà un menú doble al restaurant Mestral de l'Ametlla de Mar. Fins a les 7 al Far, de 7 a 8 a l'àmbit general amb el Next Vespre de Montse Manent i l'Ali Giné amb Sergi Mir al control tècnic. De 8 a 9 l'actualitat local, primer l'àmbit general, després l'esportiva. A les 9 obrim la franja musical els divendres amb el Mixtures i el Connexió Eclèctica de John Jovigut, i a les 11 les reemissions. Per aquest ordre del més calent a l'aigua era l'informatiu i altra volta els esports al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui, que a més a més de ser el Dia Internacional de la Zona, és el Dia Internacional del Consum, potser del consumidor, consum i consumidor, una de les... ho estic llegint els llavis i tampoc no... Bueno, doncs de les dues coses. Avui és que és el dia mundial, intentem no consumir. intentem no consumir, eh? Si és del consumidor, com si és del consum. Intentem combatre la despesa irracional, eh? Intentem gastar amb seny. Apuntem-nos a la iniciativa del minimalisme, aquesta gent que intenta viure amb el just i necessari i que no necessita res més per ser feliç, que no cerca tenir cap altra cosa que no sigui allò que li és indispensable. Així és més fàcil la navegabilitat per aquest món que tenim al nostre voltant. De fet, intentar no gastar més del compte no només ens fa estalviar diners, sinó que a més ens fa valorar les coses que realment tenim. Vaja, que són qüestions que moltes vegades doncs, val la pena reflexionar i que de tant en tant dies com el d'avui ens permeten fer-ho. Nosaltres estarem consumint temps i paraules fins a les 7 en punt de la tarda, amb sentit i criteri. Això és el més important. Per tant, quedeu-vos amb nosaltres, que tenim moltes coses a dir. Com penis.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Lourdes Adell. Avui és divendres, com ja sabeu i es nota, i per si aquest cap de setmana ja us heu organitzat algun àpat amb els amics o bé amb els familiars i no teniu cap, però us apeteix cuinar-vos un bon postre casolà, avui la Lourdes ens proposa cuinar crema catalana.
Hola, bona tarda. Avui de postre tindrem crema catalana. Anem pels ingredients. Per a 6 racions més o menys, 8 llemes d'ous, 1 litre de llet, 2 barrotets de canella, 100 grams de sucre, una pell de llimona i maicena. Per una banda es posa a bullir la llet en la canella i la llima i el sucre. Per altra part se posen en un bol una miqueta de llet que haurem tret del litre que havíem posat per a bullir. Los ous, bueno, les llemes d'ous i la maicena. Se fa tot ben batut, que estigui tot ben desfetet i lligadet. I quan la llet ja està bullida, s'hi trauen la llima i la canella. I s'afegeix lo del bol i se mescla tot. I quan torna ben mescladet i quan torna a bullir una miqueta tot, que es va fent com una... se va fent espesset, se para el foc, se trau i es fiquen a unes tarrinetes o als bols que vulgués, al bol que volguessin posar-ho. I quan se gela, se posa sucre per damunt i es crema. Pues com jo faig, no fico res i així és més light.
Mira, deia que hi està, no posa res i així, bueno, més light també és un dia, eh? En tot cas, agraïts que ens ha acompanyat aquesta setmana la Lourdes Adell, ja no només amb après, sinó per la seva simpatia i la seva mà mestra a l'hora de cuinar.
Navega amb el Far.
La comunicació realment és complicada. Entendre'ns és difícil i de vegades amb les paraules no n'hi ha prou. La gesticulació, les inflexions, el to de veu, com movem les mans, què fem amb els dits, ens ajuden a interpretar realment què ens està dient l'altra persona. Què ens està dient la persona amb qui interlocutem, amb qui ens relacionem, amb qui estem parlant, i d'alguna manera ens ajuden també a completar el missatge. Diuen que en realitat les paraules és només el 20% del que realment volem dir. El 55% d'un missatge o del que volem expressar no ho controlem. I l'altre, es redueix a la inflexió, al to de veu, etc, etc. Avui volem parlar precisament d'això, de la comunicació no verbal. De quan una persona, de quan, per exemple, oferim ajuda a una persona i aquesta persona ens diu no, gràcies, gràcies, però nosaltres entenem que ens està dient que sí, malgrat que ens ho estigui dient que no. O quan en relacions laborals el cap ens diu, o la cap ens diu, no et preocupis, però tu saps que darrere d'aquell no et preocupis hi ha un a la propera te la foto que no vegis. Això, bàsicament, sovint ho percebem per comunicació no verbal, també per experiència, però per comunicació no verbal. Avui volem parlar-ne i per això, si us sembla, comencem presentant convidats i alguns els tenim amb la Cristina Cantal. Presenta'ns.
Sí, doncs avui volem parlar, com deies, de llenguatge no verbal i per fer-ho ens hem desplaçat a Girona per parlar amb el gerent de LC Comunicació, que és expert en comunicació humana, especialitzat tant en comunicació no verbal com en màrqueting personal i a més és el president de l'Associació de Comunicació No Verbal. Joan López, bona tarda.
Bona tarda i gràcies per haver-me convidat.
Segons diuen, hi ha quatre maneres, només quatre, no?, de relacionar-nos amb l'entorn i ens valorem i ens classifiquem segons aquestes quatre, que és què fem, quin aspecte tenim, què diem i com ho diem. Aquí la comunicació no verbal hi és pràcticament a totes aquestes quatre coses.
Evidentment, i com ha apuntat ja amb anterioritat en Josep Maria, el més important de la comunicació és la comunicació no verbal. La comunicació no verbal que consta del llenguatge corporal i del llenguatge paraverbal. Llenguatge paraverbal entenem com el to, el volum, el ritme, la cadència de la veu. I sobretot també, a l'apunt que ha fet, és molt important. La congruència de la comunicació és el que realment els altres percebeixen de nosaltres, efectivament.
Per tant, no és important el que diem ni el que fem, sinó com ho fem i com ho diem.
Exactament. El que diem en realitat és una de les paraules, i com ja apuntaves tu, Josep Maria, és només el 7% del missatge. L'impacte que té les paraules és només el 7%. El 38% és la comunicació paraverbal i el 55% és el llenguatge corporal. El llenguatge corporal que nosaltres anomenem que és el llenguatge de les emocions.
És a dir, que per al nostre interlocutor, si coneix i sap interpretar aquest llenguatge corporal, més enllà de la percepció, que suposo que aquí deu haver quelcom d'experiència, però també quelcom d'intuïció, no? Més enllà del que ens pugui aportar la intuïció, si la desenvolupem i aprenem a llegir aquest llenguatge corporal, realment podem treure moltíssima informació de l'altra persona sense que aquesta se n'adoni, pràcticament.
Efectivament. A més, els estudis avalen que ja els nadons en 15 mesos ja tenen una qualitat de lectura corporal o lectura no verbal. Aleshores, pensem una cosa, si en 15 mesos ja són capaços de veure quin és el missatge que ens estan enviant, a l'estudi i la congruència d'aquest missatge es dona un poder incalculable. Un poder incalculable que, evidentment, nosaltres ho utilitzarem com som bones persones a fi de bé.
Ja. Escolta'm, deixa'm preguntar. Mira, ara explicaré una cosa als oients. Jo crec que com a exercici. Tu i jo no ens veiem ara mateix. És a dir, tu estàs en un indret a Girona, jo estic en aquest cas amb uns estudis a Arenys de Mar, i per tant, tot el que estem explicant i tot el que estem dient ho estem fent bàsicament basant-nos en la sensibilitat auditiva del to, de quan jo... Et sembla que estic a punt d'acabar, però realment no ens hem vist mai i no ens estem veient ara. Per què la nostra comunicació? Primer, per què la nostra comunicació és possible? I segon, ens estem perdent moltes coses una a l'altra en aquest diàleg?
Sí, en aquest cas estem perdent una part del llenguatge corporal, tot i que una altra part del llenguatge corporal l'estem transmetent. Evidentment, el nostre llenguatge corporal té, com tu has comentat amb anterioritat, unes inflexions, té unes deferències, unes inferències, i això fa que nosaltres sabem més o menys quina és la qualitat i la idea del missatge. Aleshores, tot i que no ens veiem, a vegades podeu fer un exercici molt simple i és provar de parlar amb una persona estirat al llit o dret caminant pel carrer. I li podeu preguntar en quin moment és el quan estava estirat, en quin moment. I efectivament aquesta inferència, aquesta qualitat de veu, que és una mica el que les emocions transmeten a través del llenguatge corporal, són capaços d'encertar-ho. Les persones detecten el llenguatge corporal, no el saben llegir, però el detecten. Aleshores, sempre hem de tenir en compte que si no volem comunicar, no podem estar en un lloc.
D'acord. És a dir, si no volem que sàpiguen res de nosaltres, si no volem que sàpiguen de com estem i com ens trobem, el que no hem de fer és presentar-nos-hi, vaja.
Correcte. Sabran, ara sí que és veritat que en comunicació no verbal la primera impressió es genera dintre dels primers, el primer minut de comunicació, tot i que ara amb la versió ja quasi 3.0 amb la que estem, la primera impressió, com ja sabeu, pues la donen les xarxes. Les xarxes són molt importants socials perquè ara sí que hi ha una primera preimpressió també del nostre llenguatge i la nostra congruència.
Fixa't, ara m'has fet pensar en una cosa. Fins i tot les xarxes s'han hagut d'inventar els emoticonos, no? Aquests famosos, aquests dibuixets, una mica per representar aquestes emocions que probablement, o aquesta informació que probablement oferim nosaltres a través de la nostra gesticulació i de la nostra expressió, i que quan escrivim no transmetem. Deu ser aquest una mica l'origen, no?
Efectivament, i pensem els oients una cosa. Totes les xarxes socials que han tingut un èxit com el que han tingut ha sigut perquè són canals comunicatius emocionals. Aleshores, han quedat enganxats les persones o s'utilitza tant perquè són canals comunicatius emocionals. Aleshores, a l'afegir l'emoticó, a l'afegir els tics per veure si l'han vist o no, al període de temps, que tot això és llenguatge i llenguatge emocional.
Deixa'm incorporar aquí un convidat que el tenim a la zona del Garraf, Joan Fernández.
El nostre proper convidat és psicòleg especialitzat en comportament no verbal i detecció de la mentida. Actualment és membre del grup d'investigació, organització, persona i canvi de la Universitat Ramon Llull i també ha impartit diverses conferències i tallers de psicologia a escoles, instituts i universitats. La més recent, una conferència sobre comunicació no verbal i detecció de la mentida a la Universitat de Salamanca. Per parlar-ne, saludem el psicòleg Robert Monzonis.
Senyor Robert Monzonis, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Però no hi ha una màquina que detecta les mentides?
Bé, això sempre s'ha parlat, que hi ha elements de detecció de mentida informatitzats i que cada cop s'estan desenvolupant més, sobretot en el reconeixement facial, perquè tots els músculs nostres de la cara es poden comptabilitzar i qualsevol emoció que expressem es pot reconèixer facialment amb programes informàtics. Però aquest és un món interessant, eh? Després està el món en persona, no? Quan estem en directe i doncs la comunicació no verbal flueix i l'hem de detectar i interpretar.
Es pot detectar la mentida cara a cara, mirant els ulls, o mirant, no sé si els ulls, la cara, les mans, els ombros de l'altra persona?
Cal dir que la detecció de la mentida mai és el 100% infal·lible pel que fa a la detecció que pot fer, a la inferència que pot fer del que la persona et comunica no verbalment ni verbalment. La detecció de mentida es basa, bàsicament, en detectar incongruències entre la comunicació verbal, entre el que diem, i la comunicació no verbal, entre el que fem, el que expressem. Com més incongruències hi hagi, més percentatge de probabilitat de que aquesta persona possiblement estigui mentint, tot i que mai en pot tenir la seguretat plena.
Ara que el tinc aquí al telèfon, i aprofitant que també tinc en Joan López, que és president de l'Associació Espanyola de Comunicació Verbal, aprofito que els tinc a tots dos per començar a intentar desxifrar una miqueta actituds, moviments, no? que ens puguin servir una mica de guia. Sempre s'havia dit, per exemple, que ensenyar els palmells de les mans és sinònim de sinceritat i de bona persona, d'alguna manera d'entrega a l'altre, però sí de franquesa. Estem parlant d'aquestes coses?
Sí, efectivament.
A veure, Joan.
Sí, efectivament. Bueno, salutacions al meu company Robert.
Igualment.
Estic d'acord amb tot el que ha dit. Evidentment és així. Quan es produeix la mentira, en realitat el que es produeix és la incongruència. La incongruència entre llenguatge verbal i no verbal. I sempre apuntar que quan hi ha incongruència sempre es fa més cas al llenguatge corporal. És a dir, si hem de decidir entre una cosa o l'altra en incongruència, fem el llenguatge no verbal, en aquest cas. Nosaltres, en comunicació no verbal, tenim en compte que els palmells, com en creuar els braços, com moltes altres accions que fan les persones, no van soles. És a dir, per detectar un estat, una emoció o un missatge, diguem que sempre hem de tenir en compte 5 inputs. Menys seria algo molt atrevit.
O sigui, per tant, no només les mans, sinó també 5 coses més, eh? Sigui l'actitud, la fesonomia, els llavis, els ulls, tot s'han de sumar 5.
Efectivament,
Disculpa, Robert, endavant.
Sí, coincideixo totalment amb el meu company respecte als palmins. Abans volia fer un comentari que crec que és interessant dir, no? El tema dels palmins ja crec que ens podem remuntar a l'època dels romans, no? Quan estaven en situacions socials on els romans es podien amagar un ganivet i el que és el braçalet de les mans, no? Per no sabies si aquest desconegut, romans en altres èpoques, eh? No sabia si el desconegut portava un arma, no? Ensenyar els palmers de les mans, ensenyar els braços, conforme tu no portes cap arma, allà és un tret que diguéssim que dona seguretat a la persona, no? A nivell inconscient, i a nivell social es pot traduir també, no? De dir, escolta'm, que dona'm confiança perquè ensenyar els palmers de les mans sempre denota que ta confiança, no? Que molts cops els polítics fan aquest gest per demanar la confiança de la gent.
Joan, anaves a fer algun apunt. Digues, t'escolta'm.
Sí. Anava a apuntar que un dels gestos més estudiats o que més inquieta la gent és el creuament de braços, quan la gent està amb els braços creuats. I uns ho assumeixen que estan avorrits, altres que tenen fred, altres... Per això dic que hem de tenir alguns inputs més per poder detectar que realment aquella persona està en un estat que puguem coincidir i detectar-ho de forma idònia.
I això, us pregunto tots dos, es pot veure, és a dir, això s'ha de veure en persona o, m'explico, per televisió també ho podeu detectar? És a dir, una persona que estigui a milers de quilòmetres també ho veieu o aquestes són coses que es perceben en la proximitat? Robert, va, ara tu, arrenca tu. Robert.
Sí, el tema del creuament de braços en aquest cas, com veus del company, es pot donar de moltes maneres, no? És a dir, pot tenir molts significats, perquè pot ser que la persona sigui més a la defensiva o també que tingui fred, que sigui un hàbit o que qualsevol altra cosa, no? No se li pot donar un sol significat amb un gest en concret, però sí que és veritat que tot creuament en el cos, no? Pot indicar doncs, una certa distància amb l'altra persona, pot suposar una certa distància comunicativa amb l'altra persona, i per tant és millor no posar cap creuament ni cap obstacle entre el cos d'una persona i l'altra si volem comunicar-nos amb la màxima fluïdesa.
Joan?
Sí, efectivament, coincideixo completament, perquè sempre que hi hagi un creuament de membres al cos, pues sempre és un tancament, sempre és un tancament. A la pregunta que deies, Josep Maria, com ja sabeu, o les persones, si no ho apunto, soc col·laborador de 8 Televisió i imatges de judicis que m'han donat per analitzar i així, és tan fàcil fer-ho, és quasi més fàcil o més fiable per nosaltres fer-ho en diferit, que puguem repetir les imatges i donar-nos comptes, que no pas en directe, que el que t'has perdut, tu has perdut.
Correcte. Informació que dona sobre nosaltres també, que no és gestual, però que no sé si també d'alguna manera ajuda, no? Evidentment la manera de vestir, la manera de pentinar-se, la manera d'arreglar-se, tot això també és important per vosaltres? També compta? O vist com estan les modes i com estan les tribus i aquestes coses, queda un segon terme?
Hi ha diverses coses, i amb això és important que ho apuntem. La manera de vestir és una forma de manifestar-se, és una comunicació, i també he de dir una cosa, hi ha una retroalimentació entre cos i ment. És a dir, si nosaltres ens posem una indumentària que ens agrada, que ens va bé, que és còmoda, la comunicació serà diferent a si portem una indumentària que no s'agrada o que és incòmoda. El simple fet de portar unes sabates que no et siguin còmodes modifica la memòria muscular del teu cos i manifesta un altre missatge que el que voldries donar en aquell moment. Aleshores, per això dic que és molt important tenir en compte diversos inputs a l'hora de fer una lectura en comunicació no verbal.
Robert?
Sí, coincideixo totalment. És més, hi ha estudis molt interessants que diuen que una persona, quan va fer un experiment, se li van posar amb un grup de persones una bata de metge, no? Que se li va dir que estava utilitzada, i en un altre grup no se'ls va posar cap tipus de bata i van fer la mateixa tasca en concret, no? S'havien de completar unes tasques. I quan se'ls va dir amb les persones que la bata que portaven era de metge i estava utilitzada, es va augmentar significativament la seva capacitat de fer aquestes coses, no? La seva concentració i la realització de la tasca era major. Aquest és el resultat de la tasca. Per tant, el sol fet de portar una indumentària, una roba o una altra, podia condicionar el fet de que la persona estigués més concentrada, que fes la tasca millor. Tant és curiós el que pot influir a la vestimenta en la persona.
Per tant, en llocs de treball o en centres educatius on el que et fan és obligar-te a portar una determinada indumentària per obligació, per feina, en realitat el que s'està fent aquí és limitar, coartar i condicionar la capacitat comunicativa dels treballadors. Joan.
Sí, sí, efectivament. Efectivament. Però bueno, aquí caldria més apuntar que si la indumentària que porta t'és còmoda, te sents identificat i la portes d'una certa forma, el teu cos s'habitua i la manifestació és idònia, no hi ha problema.
Correcte, no és el mateix portar un uniforme d'una empresa a la qual no t'hi sents identificat i que potser hi ha unes condicions laborals que no són les que consideres correctes i, per tant, no hi estàs content, que portar un uniforme, no?, amb la marca de la teva empresa, amb orgull, perquè t'hi sents identificat i, per tant, segurament portaràs amb més orgull i faràs la teva feina ser millor, no? Perquè també la roba també influeix amb la conducta.
Robert, t'agraeixo molt que s'hagis acompanyat. Robert Monzón, psicòleg especialitzat en comunicació no verbal. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
No hem dit cap mentida, t'ho prometo, Robert?
No, em crec.
Vale, gràcies. Fins ara, a reveure. Joan, ens quedem, si et sembla, ens aturem 3 minuts i seguim després de 2 quarts?
Em sembla perfecte.
Vinga.
I a més, agrair també al company Robert que hagi estat amb nosaltres. Gràcies, Robert.
Doncs ara tornem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 2:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, i tota la taula demana el menú calçotada. Els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Obro els ulls, neix un dia nou. La foscor no em deixa veure res. Poso els peus damunt el terra fred. Sento els arbres que ploren després i ballo una dansa de la soledat. Les pors m'abandonen a cada nou pas i el sol surt amb força per il·luminar. El blanc que m'allunya el mar. És que és el
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
6 de la tarda, hem arribat a aquest punt horari parlant amb en Joan López, president de l'Associació Espanyola de Comunicació No Verbal, intentant comunicar-nos sense veure'ns i traient i intentant desxifrar totes les informacions que la persona ens ofereix, moltes vegades sense controlar-les, i que amb això hi ha molts mites, no, Joan? És a dir, hi ha... aquí hi ha molta literatura i molta adaptació de malsada, per entendre'ns.
Sí, efectivament, aquí hi ha molta literatura, és algo que s'ha estudiat moltíssim, que fa molt de temps que s'estudia, i també hi ha publicacions errònies. Aleshores, sí, és molt important que tinguem en compte que, com tot avui en dia, hi ha tanta informació que a vegades discernir entre quina és la informació ideal o no, o la que convé, e inclús la verídica, pues a vegades es converteix en un problema. Però bueno, hi ha alguns autors i algunes persones que es dediquen a la investigació de la comunicació no verbal i el llenguatge corporal, i per això nosaltres pues, ens hem especialitzat en això, per poder donar una bona cultura d'algo que és tan important, que és el llenguatge de les emocions, és el llenguatge per antonomàcia de l'ésser humà.
Nos vamos a Madrid, Joan. Nos vamos a Madrid porque tenemos al otro lado del teléfono a la directora del Instituto Español de Sinergología. La sinergología es precisamente la disciplina de decodificación y lectura de la comunicación no verbal. Eva García, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Eva? Estábamos hablando sobre el lenguaje no verbal con Joan López, que es presidente de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, por tanto, estamos todos en la línea. Sinergología, que de alguna manera es todo lo que no controlamos, ¿no?
Exacto. Digamos que la sinergología es la disciplina de decodificación y lectura de la comunicación no verbal, pero la no consciente. La no consciente y semiconsciente, es decir, justo la que no se puede entrenar. Nosotros no nos dedicamos a entrenar en oratoria, sino a ayudar a decodificar lo que los demás están pensando y por el motivo que sea no nos dicen. Digo por el motivo que sea porque hay entornos como puede ser la negociación o la selección, donde es evidente que no decimos absolutamente todo lo que se nos pasa por la cabeza.
Claro. Y en estos ámbitos, evidentemente, vuestro trabajo y vuestros conocimientos son precisamente sentados al otro lado de la mesa y a través de la gesticulación y a través de cuestiones que la otra persona no controla, acabar identificando realmente qué está pensando.
Eso es. Hay una parte muy importante que es la manera de preguntar. Es decir, nadie le puede leer la mente a nadie, eso es más de un poco de ciencia ficción. Lo que sí sabemos es que pues se dan ciertas cadenas de gestos que vienen provocadas por una reacción bioquímica a nivel cerebral, y nuestro cuerpo va a reaccionar a un pensamiento, y entonces identificamos esas cadenas, que pueden ser de rechazo, de apetencia, de estar de acuerdo, de no estar de acuerdo, pero siempre hay que ser muy prudente y aunarlo con el ritmo del discurso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hemos preguntado? ¿Qué estaba afirmando esa persona cuando se han producido esa cadena de gestos? Y ante la duda, siempre tenemos que pues, volver a preguntar, volver sobre el tema, para ver si se repiten esas cadenas o si simplemente se le cruzó un pensamiento, como se nos pasan a todos mientras que estamos oyendo cualquier conversación o elaborando nuestro propio discurso.
Fíjate, me quedo con el concepto cadena de gestos. Precisamente hace un rato Joan nos contaba que para determinar si realmente una persona dice la verdad o no dice la verdad o realmente que está comunicando, no nos podemos quedar solo con un gesto. Hay que coger diferentes gestualidades, ¿no? Cuando hablas de cadena, haces referencia también a este concepto. Es decir, no solo con un gesto es suficiente, sino que hay que concatenar unos cuantos.
Exacto, es que digamos que en todo lo que es el mundo del lenguaje verbal, de la comunicación no verbal, hay mucho mito. Entonces pues se piensa que hay ciertos gestos, no sé, tocarse la nariz o desviar la mirada, cosas así, que nos pueden indicar que el otro está mintiendo. Y no es así, no es tan sencillo. De hecho, la parte de detección de mentira, cuando uno estudia para sinergólogo, supone varios meses de estudio y es una manera de preguntar y de analizar muy concreta, y aún así no se llega a la infalibilidad. Nosotros, además, en sinergología descartamos muchos gestos, o sea, los típicos del escéptico, ¿no? Que me dicen, oye, pues, era yo, es que saco mucho la nariz porque tengo alergia. Ya. Nosotros, ese tipo de gestos que se repiten durante el discurso, si en relación aparente con él, pues los llamamos sistémicos, ¿no? O el tipo de silla en el que nos sentamos, pues condiciona cómo me siento, que tenga brazos, no tenga brazos, que tenga una puerta de cristal delante o no, el tipo de mesa. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Digamos que por eso con ese tema hay que ser bastante serio y riguroso. Llama mucho la atención, es muy divulgativo, muy divertido.
Ya.
Pero para que pueda ser admitido como prueba pericial, como es el caso de la sinergología, o que trabajen con una disciplina como esta, pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que mantener pues un poco la seriedad y la rigurosidad.
¿Las policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilizan estas técnicas para determinar si alguien está mintiendo en un interrogatorio o para determinar si alguien es o no potencialmente responsable de lo que se le imputa?
Sí, es una, digamos que es una habilidad más. Nosotros, o sea, en mi caso, pues con mi empresa, nosotros lo estamos utilizando en el mundo de la empresa. Y entonces no vamos a la detección de mentiras, sino a la detección de coherencia o no coherencia en el discurso. Pero en casos donde hay la posibilidad de hacer interrogatorios, sí se utiliza como una habilidad más, pues porque los especialistas tienen también otro tipo de formación, tanto para preguntar como para detectar otras cosas, ¿no? Y incluso para la comunicación verbal. Ellos están entrenados de manera distinta. Pero sí, es un apoyo adicional. Y en otros países está muchísimo más desarrollado. La sinergología, por ejemplo, en Canadá, los abogados criminalistas utilizan a los sinergólogos para detectar si sus clientes les mienten. Entonces, para llegar bien preparados a los juicios, ¿verdad? Es un poco, aquí sería un poco surrealista, pero allí pues la ley permite que graben las entrevistas con sus clientes y que estén autorizados a pasarlo por un perito sinergólogo. Entonces, de esta manera ellos consiguen llegar mejor preparados a la hora de defender a su cliente en un juicio.
En una ocasión, hace unos años, tuve la oportunidad de entrevistar a Leo Magret, que es campeona del mundo de póker, y me contaba que los torneos de póker, los jugadores llevan gafas de sol precisamente para que el contrario no interprete toda la gesticulación no consciente que hacen. Y me sorprendió mucho que en una entrevista que no tuvo más de un cuarto de hora, 18 minutos, a la salida, que yo, que bueno, hablando un poco, yo tengo tic, y me dijo, sí, claro, dice, tú haces determinado gesto con una ceja cuando vas a hacer una pregunta que consideras que puede ser comprometida. Es decir, que en 18 minutos tuvo suficiente para cazarme, es decir, para identificarme. ¿Es así?
Y en menos. Nosotros ocultamos, cuando, por ejemplo, nos envían para algún medio, pues cortes de televisión muy largos, porque realmente nos requiere horas de trabajo analizar unos pocos minutos, porque cada, yo qué sé, entramos, pueden ser de 10, 20 segundos, nosotros somos capaces de localizar una cantidad de, nosotros lo llamamos ítems, que es el tipo de gesto que se realiza, la verdad muy alta, porque hay una serie de gestos que son más evidentes, como los que se pueden realizar con las manos, con las piernas o incluso los micropicores, o sea, el rascarte en alguna parte del cuerpo. Y hay otros que son mucho más difíciles de ver si no estás entrenado. Pues microreacciones, ¿no? Que se mueva algún músculo en el rostro con una duración de un cuarto, entre un cuarto y un 25 de segundo. O que se dilate una parte del rostro durante la conversación, que nos puede indicar si al otro le está gustando o no le está gustando lo que estamos diciendo. Esto, por ejemplo, en negociación es potentísimo. El saber ya antes de que hable nuestro cliente, el poder detectar si lo que estamos diciendo le gusta, al margen de que luego él quiera desvelar sus cartas o no. Entonces, realmente en muy pocos minutos tenemos mucha información. Ahora bien, también depende de qué preguntemos y de qué estemos hablando, porque vamos a gesticular y vamos a estar emitiendo información todo el tiempo. Lo importante es un poco desbrozar,
claro,
y quedarnos con los gestos que son relevantes. Si una persona tiene una coherencia total entre su comunicación verbal y no verbal, pues bueno, por mucho que decodifiquemos, lo que nos van a estar diciendo sus gestos es exactamente lo que nos está diciendo verbalmente. Lo interesante viene cuando hay una incoherencia, porque sabemos que por algún motivo hay algo que se está ocultando.
Eva, ha sido un placer hablar contigo este rato de tarde. Que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Igualmente, hemos aprendido mucho, hasta la pròxima.
Gràcies.
Bueno, gairebé com amb en Joan també, que estem aprenent molt, i clar, és que jo ara ja em quedo totes aquelles coses de converses de bar amb amics, de has mirado a la derecha, això ja no serveix, Joan.
No, efectivament. Apuntar que coincideixo amb la companya que, davant de tot, el que s'ha de ser és molt prudent i tenir estudis que avalin algú el que estem detectant. Però sí que és veritat que tot ésser humà té la qualitat de la lectura de la congruència i incongruència i en comunicació no verbal i en llenguatge corporal. Una altra cosa és que detectem la incongruència. Com bé apuntava la companya Eva, nosaltres el que fem en policia no és tant detectar la mentida,
sí,
sinó que detectar la incongruència per poder arribar a la veritat.
D'acord. Val. O sigui, què és el que no lliga? O sigui, no lliga el que està dient amb com s'està movent o com es mou respecte al que diu. Aquí hi ha una incongruència, per tant, compta amb això que està dient, no?
Exacte. Són indicadors que l'únic que revela, a priori, en una primera instància, és la incongruència. Aleshores, si detectem incongruència, és quan hem d'actuar. Com bé deia Eva, quan detectem congruència, pues és congruent i serà més de lo mateix, aleshores la versió pues serà correcta. Tot i així, reitero, s'ha de tenir molta prudència i una de les coses que a mi m'agrada remarcar sempre és que no és la disciplina, sinó el professional que l'aplica, que tingui pues una qualitat també i una experiència dilatada en el temps i sobretot pues recolzada en una ciència.
Per tant, aquesta és la lectura. A mi em fa molta gràcia, coincideixo amb vosaltres quan dieu que això no és tan fàcil, sobretot bàsicament perquè, com tota la vida, no? Aquí darrere hi ha uns estudis, això és com ser periodista, no? Que tothom diu, home, és fàcil, perquè, clar, en un moment, no es tracta només de fer preguntes, no? Hi ha una carrera, són 4 anys, i molta gent que l'estudia per alguna cosa. Doncs això és el mateix, no? Si mires a la dreta, si mires a la izquierda, no té res a veure. Hi ha moltíssimes altres coses que hi ha que tenir presents i que acaben d'alguna manera determinant qui en sap i qui no en sap, no?
Sí, a més, fixa't que quan nosaltres impartim cursos, evidentment l'eina principal que tenim per detectar el llenguatge corporal o la incongruència amb una persona és la pregunta. I quan nosaltres proposem als nostres alumnes a fer preguntes, el primer que ens diuen és que, ostres, és que faig preguntes, però és que la gent es molesta de fer tantes preguntes, no tan acostumades. Aleshores, no és la pregunta, sinó la pregunta que es fa, com es fa, i el llenguatge, sobretot llenguatge paraverbal. Jo comento moltes vegades, tot en situacions difícils, en situacions que els cossos i forces de seguretat han d'assistir o han de fer, han d'abraçar amb paraules. Aleshores, abraçar amb paraules no és carinyós, però sí és agradable i exquisit.
Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.
Seguirem estudiant. Per cert, Cristina, abans d'acomiadar-te aquest matí, has estat a la plaça Pompeu Fabra de Girona, on hi havia una concentració de centenars de persones en el marc de la vaga mundial del clima, i de fet has pogut parlar amb un dels impulsors, no? És així?
Sí, al matí hem estat a Girona i recopilant doncs tot el que hem fet aquest matí.
Doncs què us sembla si escoltem aquesta xerrada que has mantingut amb l'impulsor, amb el Lucas Ferrero?
Aquest matí ens hem desplaçat aquí davant de la seu de la Generalitat de Girona, on ara, 1:45, bé, en 5 minuts, començarà la concentració per la vaga mundial del clima. Girona va ser la primera ciutat, no?, de l'Estat que es va unir en aquesta causa, i avui hem de dir que hi ha 270 ciutats que avui també es mobilitzaran. En parlem amb en Lucas Barrero, que és l'impulsor d'aquest moviment a Girona. Bon dia, Lucas.
Bon dia, què tal?
Això va començar amb 4 persones. Després vau ser 50, 100, 200 i avui sembla ser que la cosa creix, que la cosa creix i que fins i tot s'han unit a secundària.
Sí, sí, estem... Bueno, estoy quedándome parado porque hasta ahora no habíamos tenido tanta participación de secundaria y creo que hoy son mayoría los que están aquí de secundaria y eso me hace estar súper contento.
Això fa veure que el jovent realment està implicat amb la causa i que hi ha moltes més persones, potser de les que ens pensem, que realment estan preocupades pel canvi climàtic.
La juventud sí que está preocupada y ahora lo que falta es que se una toda la sociedad. Esto es un problema que nos afecta a todos, nosotros lo tenemos súper claro y queremos que aquí no estemos solo los jóvenes, sino que estemos todos representados.
Precisament aquesta setmana has estat a Estrasburg amb el Parlament Europeu, amb 60 estudiants, 60 polítics. Explica'm una mica com va anar. S'han trobat solucions reals?
No. Una vez más hemos llegado allí y hemos visto que las soluciones son las mismas de siempre. No nos ofrecían nada nuevo. Lo único que nos ofrecían era palabrería. Todos decían que estaban súper contentos por tenernos a nosotros ahí, saliendo a la calle, presionando. Pero no entendí muy bien por qué estaban súper contentos por eso, pero no tomaban medidas. Entonces... Luego al debate asistieron únicamente entre 50 y 60 eurodiputados de una cámara de 750, cosa que me parece vergonzoso como ciudadano de la Unión Europea, no vernos allí y representado.
Però sí que vas poder estar amb molts més jovent que està implicat amb el tema. Realment, quines solucions proposeu vosaltres? Perquè parleu de solucions reals, no? Que realment han de ser aplicables.
Nosotros las soluciones que proponemos es que se cumplan los acuerdos a los que estamos comprometidos como país, tanto el acuerdo de París como todos los acuerdos del clima, y por otro lado que se escuche a los científicos. Ellos son los que nos tienen que ofrecer las soluciones, los que llevan muchísimos años avisando y los que llevan muchísimos años también advirtiendo y pidiendo acciones. Y somos nosotros los que le tenemos que dar voz a ellos ahora.
Precisamente en Josep Pascual participará hoy, ¿no?
Sí, el Josep Pascual yo creo que es una de las mejores personas de Cataluña y de España que podría estar hoy aquí, porque es una persona que lleva 40 años tomando estas medidas día tras día, súper metódicamente, y yo creo que quién mejor que él para decirnos cómo ha cambiado esto en los últimos años.
Ara tenim concentració, però la jornada no acaba aquí, eh? I fareu més coses avui.
Hoy es una jornada festiva y participativa. Estaremos todo el día. Ahora la concentración, que lo que queremos, el objetivo de esta concentración es formarnos a nosotros como jóvenes en el cambio climático y al resto de la sociedad que está aquí reunida hoy. Y también será una comida popular luego, vegetariana, y después a la manifestación esperamos que a las 6 de la tarde se pueda unir toda la sociedad de Girona.
I no acabeu aquí perquè realment ja hi ha pel maig programada una altra vaga i que realment seguiu fent passos endavant dia a dia.
Sí, nosotros seguiremos aquí cada viernes y no queremos que sea una simple concentración. Queremos que cada viernes haya una temática y que cada viernes nos sirva para formarnos a nosotros y para concienciar a todo el mundo que venga. Y sí, como tú has dicho, ya de cara a mayo hay una huelga planteada a nivel mundial antes de las elecciones europeas. Porque queremos dejar claro eso, queremos propuestas de los políticos, pero también queremos acciones. Ya basta de palabrería, ya basta de mentirnos año tras año, y lo que hay que hacer ahora es acción, porque estamos en un momento de emergencia climática.
Bé, doncs molta sort amb la jornada d'avui i que bé, quan els nostres oients escoltin això, pues que s'uneixin a les 6 de la tarda en aquesta manifestació, que d'on sortirà?
Saldrá de la plaza del Vi a las 6 y dará la vuelta por Jaume I hasta acabar aquí en la Generalitat, porque es donde estamos cada viernes y también creeremos que tenemos que presionar a las instituciones y es allí donde tenemos que estar.
Muchísimas gracias, Lucas.
Moltes gràcies a vosaltres.
I com dèiem, hi ha participat el meteoròleg i amic en Pascual, en Josep Pascual.
A la concentració que s'està fent aquí davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra del canvi climàtic, hi hem trobat també a Josep Pascual, que com ja hem entrevistat al Far i sabem que doncs, ha dedicat tota una vida al mar i al medi ambient. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Explica'm quina sensació t'emportes al veure tot aquest jovent, que a poc ja va arribant, ja s'estan concentrant aquí a les escales, doncs implicats amb el medi ambient.
Sí, doncs això és una cosa molt maca, perquè si no aturem a temps aquest canvi climàtic, doncs amb el pas dels anys esdevindrà doncs, molt complicat de tirar endarrere.
Per tant, és important que les noves generacions estiguin implicades amb el cas?
Sí, perquè en definitiva seran qui patiran més doncs, aquest canvi, perquè vull dir, amb la tendència que hi ha ara actualment doncs, no pinta bé.
Tu has dedicat tota la vida al mar, l'has observat durant anys i anys. Quins canvis has vist tu que realment doncs, aquest canvi climàtic està afectant sobre el nostre entorn?
Doncs el que veiem és que està pujant la temperatura del mar entre mig i un grau, i a més sobretot el nivell del mar que està pujant, que en condicions normals no seria massa problema, però en situacions extremes com temporals de mar o així, doncs entren més aquests temporals i a més les platges estan reculant.
Des d'aquí aquest jovent està reivindicant solucions reals, és tal com ho diuen ells. Quines creus tu que podrien ser aquestes solucions per ajudar doncs, aquest canvi?
El que s'ha de fer és intentar evitar o aturar les energies fòssils dels petrolis, tot això, i anar per les energies alternatives perquè doncs, per frenar aquest augment del CO2 atmosfèric, que és el principal gas responsable del canvi climàtic.
Crec que t'han liat una mica i avui et faran parlar, oi, Josep?
Sí, coneixia aquestes trobades, però avui m'han demanat si podia venir i es veu que em faran dir alguna cosa.
Bé, doncs estarem al cas de què pronuncies. Moltes gràcies, Josep.
Gràcies a vosaltres.
Doncs recordeu, a les 6 de la tarda a la plaça del Bé de Girona, si sou a temps, apropeu-vos-hi i participeu d'aquesta concentració. Tots els divendres ens agrada conèixer, descobrir, redescobrir a la zona del Delta de l'Ebre i ens hem buscat un dels millors guies que podíem trobar, que és l'amic i col·laborador Amado Cebolla, que amb la Lluïsa Bartomeu cada divendres ens fa venir ganes de viatjar a la zona del Delta. Si us sembla, arribem a les 6, precisament escoltant aquesta ruta. Amado Cebolla, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui, com diem o com avançàvem en el titular, visitem un dels pobles més bonics de les Terres de l'Ebre.
Sí, i tant, l'Ampolla, el poble mariner per excel·lència del Baix Ebre, i una ruta que és una ruta sana.
Una ruta sana perquè és una iniciativa, no?, una mica turística que ha impulsat l'Ajuntament, en aquest cas, de l'Ampolla.
I tant, a l'Ampolla, que amb uns quants quilòmetres de platja, sobretot a l'Arenal, i han descobert pues, aquesta ruta a l'Ampolla, aquí a la Baix Ebre, aquest petit i bonic poble mariner i turístic, que es pot gaudir de moltes coses, Lluïsa, de rutes com l'OGR Mediterrani, que va de l'Ampolla a l'Ametlla de Mar, o a continuació, la ruta de les Basses, a dalt a les muntanyes d'Oliveres, la ruta de la Bassa de les Olles, la ruta del Delta, la ruta marítima, i també les plataformes i muscleres o les batees que hi ha dins a la badia del Fangà. Ara, la ruta se diu saludable, eh? La ruta de la salut, que recorre part de la costa. Hi ha dos colors, el groc i també el verd. El color groc recorre la platja de l'Arenal amb una distància de 11,4 quilòmetres aproximadament i va per la vora de la mar fins a l'oficina de turisme. Eh? Es recorre des de l'Arenal hasta la població. I la de color verd és la que va des de la platja de l'Arenal, al costat de la famosa discoteca, en busca de la llacuna de les Olles, que és part natural del Delta de l'Ebre.
Les dues podem dir que són passejades per la vora de la mar, no? En aquest cas, dins del parc natural, i com sempre, totalment planes, sense cap tipus de desnivell.
I tant, és totalment pla, entre platja, entre arenal, entre les llacunes, entre la desembocadura d'aquests grans canals que donen vida també en aquestes llacunes, i en busca del goleró. Allí trobem ja les grans basses, els grans filtres verds, on també podem gaudir d'una ruta que connecta amb aquesta ruta de la salut, que connecta i la podem fer tant en bicicleta com la podem fer a peu. Per això s'ha batejat com la ruta saludable. Aquesta ruta, dir-te que és una ruta que fa tothom, en peu, en bicicleta i als voltants, aquí podem trobar pues, aquesta fantàstica costa, o podem divisar aquesta costa de Cap Roig, que aquí nosaltres li diem la petita costa brava del Delta, la llacuna, tot tipus d'ocells, ànecs, flamencs, garces imperials també, garces reals, garcilles boieres, en fi, fotges, polles d'aigua, xatracs, patos, tot això ho podem gaudir d'esta ruta perquè li dona també la volta en aquesta petita llacuna que és la llacuna de les Olles aquí al Parc Natural.
Hem de dir que la gent potser hauria de portar un llibre una mica d'interpretació perquè seran tants, no?, tantes les aus que podrà avistar que potser no sabrà quina
és quina. Hi ha panells informatius, però sempre diem a la gent que ens agrada el guiatge i estem treballant per al parc, dir-vos que podeu portar aquesta guia de fauna aquàtica i de vegetació del Delta, perquè com hi ha centenars d'ocells diferents, pues, se poden gaudir gaudir de tots els ocells justament a la mateixa llacuna. Dir-me que també hi ha una llacuna espectacular d'aquests grans desguassos de la llacuna que donen dins la mar amb aquelles punteres d'arena que es pot anar, se poden creuar, podem passejar, ara que és l'època ja de tindre els peus amb aigua i sal i gran llodo que tenim aquí al delta, pues, caminar pues, per dins del riuet Fondo, per la vora de la mar, fins a arribar, com diem abans, als filtres verds.
Hem de dir que és una sortida totalment familiar, que la pot fer tota la família. Ara, de cara a Pasqua, de cara a la primavera, és ideal.
Serà ideal, és recomanada per a tothom. I bé, doncs és un bon passeig també d'anada i tornada molt tranquil·lament i fins a arribar a la Vila Marinera, on podem fer, doncs, si és hora de dinar, un bon arrosset i un bon marisc.
A mi tant s'ha degustat tot una mica, perquè a més ja ho saps també dins del marisc que l'ostra és una d'aquestes grans o ingredients principals de l'ampolla.
I tant que sí. I aquesta ruta, Lluïsa, arriba fins als grans balcons. I diràs, què són aquests grans balcons?
Què són?
La ruta se queda dalt del port de l'ampolla, que està dalt d'un roquer, a la voreta mateix de la mar. Han confeccionat com uns grans balcons miradors i des d'allí pues, se veu tota la badia de Sant Jordi al fons, com sempre, vigilada pel far del Fangar i també pel far del port. I que és una ruta molt saludable, molt bonica de fer, i també si voleu visitar el Delta de l'Ebre, a l'Ampolla, pues allí està.
L'Ampolla és la porta del Delta, en aquest cas, és una de les primeres aturades obligades per visitar el Delta de l'Ebre, i hem de dir, com sempre, que han de respectar que es troben enmig d'un parc natural, que no hi ha massa xiringuitos, no? Podríem dir...
massa no pocs, molt poquets, això, conservar, com sempre, l'atura, si portem brosa, la destinem als containers corresponents, hi ha uns plafons que hi t'indiquen en tot moment, és 2,5 km, és molt poquet, si voleu continuar després al filtre, ja és una altra història. I recordeu, com sempre, que esteu dins d'un parc natural i s'ha de conservar, com sempre.
Doncs a les Terres de l'Ebre ens hem acabat aquesta segona hora. Ens aturem un minut i seguim a la tercera, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pobles, som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. And now we're all out here tonight. Something burning, something bright. Si cau la nit, aquí seguirem. Cantant les nostres cançons, explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa, problemes del món. Un món que balla avui és un món millor. Llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. And now we're all out here tonight. Something burning, something bright. Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa. Cantant les nostres cançons. Explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa. Lluny dels problemes del món. Un món.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.